I ara és el moment, aquí a l'Assaig General de Catalunya Música, de donar la benvinguda al Jaume Viernés. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda.
Benvingut. El tornem a tenir aquí, en aquest petit impàs, aquests dies que s'ha pres de vacances, podríem... No sé si estàs de vacances. Tu fa més de 4 mesos que estàs a Nova York, instal·lat, treballant allà.
I segueixo treballant aquí.
Sí? Segueixes treballant aquí?
Sí.
A distància? Com ho fas, això?
A distància, de fet, l'empresa on treballo, tenim una oficina a Barcelona, per tant, em va molt bé.
T'estàs aquí uns dies, però te'n tornes de seguida.
M'entorno demà.
Demà mateix, eh? Sí. Per tant, et tenim aquí gairebé de diguem-ne, agafant-te pels pèls, però ens vindrà molt de gust que ens facin uns altres clàssics a la cassola, avui dedicats a aquest gran compositor. Probablement l'haureu reconeguda, aquesta música. Aquesta música és de Gioachino Rossini, el gran compositor d'òperes. Ja sabeu que en va fer 40 i de cop i volta el 1829 va dir prou, ja en tinc prou, i encara no havia fet 40 anys i va deixar d'escriure òperes per sempre més. I aleshores es va dedicar, Rossini, Jaume, això ho deus tenir molt per mà perquè ho veiem en el teu llibre, després comentem el teu llibre que ho expliques, eh?
Sí,
aquest home es va dedicar a fer el que ell en deia els pecats de bellesa, és a dir, petites obres una miqueta picantes, tones, divertides, cançons, etc. I també a cuinar, perquè aquest era un gran gastrònom.
Bàsicament, a cuinar i a menjar.
I a menjar.
Rossini, el gastrònom, el gran gastrònom. Vull dir, els cuiners coneixem molt bé Rossini, encara que no l'haguem escoltat mai, perquè sí? Rossini és un gran referent també en el món de la gastronomia.
Sí, de la cuina clàssica, fins al punt de tenir receptes que encara es fan.
Sí. Alla Rossini, de fet, és un codi de la cuina clàssica, que vol dir un plat que porta foie i tòfona, perquè ell era un gran amant del foie i la tòfona. De fet,
tenia alguna recepta precisament amb aquests ingredients?
De fet, ell cuinava i experimentava, i tenia una recepta que són macarrons farcits amb foie i tòfona, i que, a més, els farcia amb una xeringa de plata que s'havia fet fer, bueno, una cosa molt estrafolària.
Ell mateix?
Ell mateix, sí. Ell li agradava molt cuinar. De fet, ell organitzava uns sopars a casa seva amb tota la intel·lectualitat de l'època.
Artistes, novel·listes, poetes, músics, fins i tot, evidentment, sí. I cantants, sí.
I eren sopars molt celebrats, perquè realment ell era un excel·lent cuiner i un excel·lent
anfitrió,
no?
Un cicerone meravellós.
Un anfitrió fantàstic.
Tot i que diuen, si m'ho permets, jo he llegit ara darrerament, perquè he estat a París i per qüestions musicals també, que es veu que diu que els convidats estaven una mica... el perdien de vista, perquè es passava més estona dins de la cuina i sortia amb un gran plat, amb una gran recepta, proveu això i tot plegat, però diguem-ne que no s'estava allà conversant. Els deixava una miqueta abandonats i sols. Ells ja s'ho devien passar bé, no? Però es veu que això de la cuina li tirava molt a Rossini, eh?
Sí. Ara també et diré que si estàs convidat allà amb aquestes personalitats, amb Alexandre Dumas, amb
Honoré de Balzac, amb Marcel Proust, amb Heine, fins i tot, amb altres músics, amb grans cantants...
Exacte. Vull dir que Rossini es quedi a la cuina, tampoc no vindrà d'aquí.
No ens avorrirem, no ens avorrirem. Segur que tenim tema per parlar.
I d'aquests sopars i d'aquesta afició de Rossini per la gastronomia, per la cuina, va sortir aquest codi de la cuina clàssica, que és el foie i la tòfona, vull dir, el tornedor Rossini, que encara es fa avui en dia en molts casaments i molts restaurants, que és aquest tornedor de vedella amb un tros de foie a sobre, fet a la paella, i una salsa de tòfona. Això és un dels grans clàssics de la cuina, el consomé Rossini, la pasta Rossini, la pizza Rossini, vull dir, tenim moltes elaboracions, sempre que una cosa porti foie i tòfona, li diem a la Rossini.
És el denominador comú, diguem-ne, això va ser inventat per Gioachino Rossini, això no és cap llegenda,
No,
això
no,
va ser
no.
Així, està més que documentat.
Està documentat. I també, com no, els canelons a la Rossini.
Que és el que avui ens proposes.
Que és el que avui parlarem. I, a més, els canelons a Rossini jo els trobo molt interessants perquè són un exemple molt clar com la modernitat es converteix en tradició. De fet, els canelons a la Rossini són els avis dels canelons de Sant Esteve a casa nostra. Els canelons que mengem a Catalunya per Sant Esteve són hereus dels canelons a la Rossini. I això és molt interessant, perquè realment, fixa't en quina ha sigut l'evolució d'aquests canelons al llarg de la història.
Sí, perquè ara de tòfona i de foie, res de res.
No.
Em sembla que això quedaria sortiria una mica més car.
Sí, mira, t'explicaré el per què. T'explicaré a on vam perdre el foie i la tòfona pel camí.
A veure.
Els canelons arriben... Els canelons són un plat italià, estem d'acord. Mm-hmm. Vull dir, és caneloni i això ve de la cultura de la pasta.
Això és pasta, exacte.
És pasta. Tot i que aquí ja teníem la letria a l'època medieval, aquí ja fem fideus i ja n'hem fet des de sempre, des d'època medieval. Però el que són els canelons ens arriba d'Itàlia i ens arriba a finals del segle XVIII, quan es va posar de moda, als grans restaurants de Barcelona, es va posar de moda tenir un cuiner italià. Finals del segle XVIII, principis del XIX, els grans cuiners de Barcelona eren del nord d'Itàlia i de Suïssa. De fet, se suposa que els primers canelons es van servir al restaurant Beco del Racó, on hi havia el xef Giovanni Ardisi, és un restaurant que va obrir les seves portes al 1815, però també tenim constància a Can Culleretes, als Set Portes, a tots els restaurants de Gans...
Que encara... Són del segle XIX, aquests també, eh?
Sí, sí, els Set Portes és actualment el restaurant més antic, juntament amb Can Culleretes, són els dos restaurants de Gans de la cuina barcelonesa. Aprofito per recordar-ho a tots els oients, que val la pena revisitar-los de tant en tant, perquè segueixen sent uns estàndards molt alts de qualitat. Mm-hmm. Feien els canelons a la Rossini. Això es va posar de moda als restaurants de Barcelona i es va escampar. I llavors, com que era una cosa tan moderna i tan sofisticada, la gent de bé, la gent benestant, li va agafar el gustet això de menjar canelons. Val? I van intentar fer-los a casa. Sí. Això encara ho veiem avui en dia, eh? Es posa de moda el guacamole, la gent fa guacamole a casa.
A casa,
clar,
sí.
Perquè
o sushi.
O sushi, la gent fa sushi a casa, o hummus, o ceviche, eh? El que es posa de moda, la gent, a la que està de moda als restaurants, la gent ho vol fer a casa.
Era tan exòtic com tot això que estàs
dient.
Sí, clar. En aquell moment els canelons eren una cosa realment d'importació exòtica.
Sí, el ceviche, era el ceviche de l'època, que es posa de moda i, escolta, i la gent s'acostuma als restaurants a menjar canelons i tal. Total, que la gent ho va intentar fer a casa. Però qui ho va intentar fer a casa? Els que anaven als restaurants. Qui eren? Els burgesos. Llavors, no és que ho fessin ells, és que li demanaven a la minyona que els hi fes els canelons. I, a més, es va donar la benentesa de que, com que és un plat de restaurant, és un plat de luxe, és un plat de festa, ens anava molt bé, i alhora és un plat d'aprofitament, ens anava molt bé per Sant Esteve.
L'endemà de Nadal, que l'endemà aprofites tot el que...
Que ens sobra la carn del rostit, perquè hem volgut ser molt abundants, i a les cases benestants de Barcelona es feia el rostit, i l'endemà es va començar a fer els canelons. Perquè el plat tradicional de Sant Esteve, que era l'arròs de colls i punys, era massa vist, massa obrer, massa vulgar, i els burgesos van començar a substituir-lo per... els caneloni italians, que era una cosa... Era l'últim.
Sofisticada, era l'últim. Moderna...
Exacte.
Cosmopolita.
Això va ser a principis del segle XX, va passar això, eh? Imagina't, o sigui, aquella reflexió sobre la tradició, eh? Què és de tota la vida i què és de sempre. Això, mica en mica, com que els burgesos ho feien, això encara passa avui en dia, les classes populars ho van voler imitar, i aquí va ser quan... el foie, ahir la tòfona, va caure.
Va desaparèixer
pel camí.
Sí, sí, sí.
I el foie es va substituir per paté mina.
Paté mina?
Com diuen les àvies, eh? Pot ser foie gras la piana, però les iaies diuen que queda més bo amb paté mina. Val? I això és el foie dels canelons avui en dia. Hi ha qui posa cervells, hi ha qui posa... I al final aquesta recepta, al convertir-se en popular... I a l'arribar als restaurants de tot Catalunya, restaurants de petits pobles, petites ciutats, a fer-se les cases, és quan el vam fer nostre. Ho vam fer nostre. Ja ningú se'n recorda dels canelons Rossini. Ja ningú se'n recorda de la Maison Dorée, que és on servien els canelons més reputats de Barcelona.
Uh-huh. A la plaça Catalunya, en aquella Maison Dorée, on, per cert, havien tocat alguns músics importants, Eduard Toldrà, per exemple, a principis del segle XX, que devia concedir amb aquesta època de l'eclosió d'aquesta sofisticació dels canelons. Recordem que hi ha fins i tot fotografies de principis del segle XX amb un joveníssim Eduard Toldrà dirigint una petita orquestra de cambra, tocant el piano, fins i tot amb la Maria Barrientos al costat, que allà a la Maison Dorée on li van fer el regal, l'obsequi aquell d'aquell bust, que per cert ara podem admirar, actualment està exposat a la sala Lluís Millet al Palau de la Música Catalana. Doncs allò es va, d'alguna manera, se li va obsequiar a la Maison Dorée. Allà també es feia aquesta recepta dels canelons, però allà encara es feia amb tòfona i amb foie?
Sí, o ja... sí, allà es feien...
Això, els... Per tant, ha sigut a l'adquisició, és a dir, en el moment en què s'incorpora a les cases particulars, que les fa la gent de casa seva, i que les fem una miqueta cadascú particularment, és aleshores que s'adapta la recepta.
Sí, fins a arribar al moment en què la recepta és nostra.
Clar.
Vull dir, els canelons que mengem per Sant Esteve ja no són italians. Ja fa molts anys que no són italians. Per tant, és una recepta netament catalana. Em refereixo a que la tradició sempre veu de l'intercanvi cultural, ho dic per als puristes de la tradició, que diuen, no em toquis els canelons de Sant Esteve. Escolta'm, i d'aquí 100 anys, a lo millor mengem sushi per Sant Esteve i vindran els puristes i diran, no em toquis el sushi català.
Sushi és així.
El sushi català de la iaia és aquest.
Exacte.
Pot passar, ara sona graciós, però si algú als anys 20 del segle XX li haguessis dit els canelons seran de la iaia, no s'ho hagués cregut. De fet, la meva àvia, la iaia Lola, que feia uns canelons molt bons,
sí?
Va néixer el 1918, ella va ser una de les primeres persones de classes populars que feien els canelons com la cosa moderna.
Mm.
Per tant, l'àvia de la meva àvia no havia sentit parlar mai de canelons.
Oh.
La reflexió de les coses de tota la vida. Llavors, jo avui no m'atreveixo a donar una recepta de canelons, no. Perquè això és entrar a les iaies de cadascú.
Seria perillós, Podries sí. tenir algun... algú digués que et digués, però què s'ha cregut aquest? Molt de cuina, molt de Nova York, però dels canelons res de res.
Exacte.
No, però sí que ens pots donar algun, no sé, algun,
sí.
jo algun que, toc lo distintiu, allò que dius, ostres...
El que us dono una pista a tots els cuiners i cuineres malòmens que us agrada fer canelons per Sant Esteve, aquest any, per què no proveu de fer el Rossini? Ja sé que és tocar el tòtem, un dels tòtems més sagrats del Nadal, però jo el que us dic és feu la mateixa recepta que heu fet fins ara i a la beixamel poseu una miqueta de tòfona. N'hi posarem a dins el farcit. Llavors, això val la pena, aneu a la plaça i demaneu amb el vostre fruiter de confiança o la verduleria o a la parada que sapigueu que tenen tòfona, de vegades és a la polleria, que us portin una miqueta de tòfona, no de la que van conserva, sinó de la fresca.
Mm-hmm.
Tòfona fresca, que a més el Nadal és l'època, tòfona negra. És un petit caprici. Una tòfona petitoneta ens pot costar 10-15 euros, que són calés, una tòfona molt petitoneta, però dona per molt. Llavors, la netegem bé amb un raspallet de dents per fora o amb un paperet i la ratllem ben fina, hi ha uns ratlladors molt fins o a casa, si voleu, la piqueu amb el ganivet ben fina i posem una part en el farcit, en el rostit dels canelons, i una part a la beixamel.
A la beixamel, fixa.
I llavors, compreu, si no us voleu complicar la vida, un tall de mi-cuit de foie, que el venen envasat, això sí que ho venen a tots els supermercats, compreu el mi-cuit, el talleu d'ouets petits, i un cop tingueu el rostit ja fred i a punt per enroscar els canelons, barregeu-hi aquest mi-cuit.
Mm-hmm. Un cop ja està
A punt d'enrotllar els canelons. Perquè no volem que es fongui el foie i que deixin el greix, volem que aquest trosset quedi... que el trobem,
Que tingui una textura que conservi el seu greix, també, que és en definitiva i molt de gust, també.
Clar, volem que hi hagin deuets de foie a dintre del farcit. Mm-hmm. Vosaltres, i no cal que digueu res, Vull dir, vosaltres feu els canelons com cada any, els enrotlleu, i com que ens agrada molt la música, quan els poseu a la taula, aquest any hem fet canelons Rossini. I llavors tothom es queixarà. però on són els canelons? Però quan els tastin, se n'adonaran de que l'avi, l'avantpassat dels nostres canelons de Sant Esteve, era molt i molt bo. I a més, aprofitarem per recordar tots plegats a casa a Gioacchino Rossini, que a més és una cosa que val la pena reivindicar.
Avui els canelons Rossini, que ens ha donat aquest petit truc en Jaume Viernés, el nostre cuiner de capçalera a Catalunya Música, a l'assaig general, amb aquests clàssics a la cassola recuperats després de l'estiu, que ja veieu que l'hem perdut una mica de vista aquests 4 últims mesos, perquè, insistim-hi, està a Nova York treballant i fent la seva labor professional, però tan bon punt ve a Catalunya, senyora dels oients de Catalunya Música i de l'Assaig General, i ens ve a visitar. A nosaltres ens fa molta il·lusió, Jaume, que vinguis.
I jo vinc encantat.
I ara te'n tornes cap allà, no sé quan tornaràs, però en qualsevol cas t'estarem esperant amb els braços oberts. Per cert, que alguns oients ens comentaven, escolta, que no he pogut escoltar aquella secció. Abans que res, dir-los, totes les seccions les tenim penjades al nostre web, al web de Catalunya Música, i podeu escoltar les seccions que han estat explicades viva veu pel Jaume, però encara més important, sapigueu que el Jaume, abans de marxar, abans del mes de juny de l'any passat, va presentar públicament, va fer una roda de premsa de presentació, del seu llibre, un llibre de la Rosa dels Vents, que porta per títol, agafeu-vos fort i seieu, quina relació hi ha entre els macarrons amb formatge i Beethoven? Les millors receptes per gaudir amb la música de tots els temps. Aquí n'hi ha 30 de receptes, i aquestes que hem estat parlant, i aquests Canelons Rossini, hi són, oi que sí?
Els Canelons Rossini hi són. Home, exacte. No podien faltar.
Sí, sí, i estan molt ben il·lustrades, expliques anècdotes dels músics, expliques una miqueta la història que envolta cadascuna d'aquestes receptes, per tant, tot això documentat històricament, hi ha una feina de recerca al darrere molt important, i després ho expliques fil per randa, com es fan, perquè no he dit quan n'he de posar, si n'he de posar 20 grams o 200 grams, no, aquí ho teniu al llibre.
En el cas dels canelons, em vaig atrevir a posar la recepta perquè vaig fer servir la recepta d'Ignasi Domènech del llibre La Teca, que és indiscutible. A mi se'm pot criticar, però Ignasi Domènech no.
És
una autoritat.
Incontestable.
És incontestable. A més a més, és del temps de les iaies, de les besàvies. Diguem.
Estem parlant de quina època? Es compta, de quin any aquest llibre?
La Teca és dels anys 20 del segle XX.
És a dir, fa gairebé 100 anys. Sí, un llibre de receptes, diguem-ne, que se segueix fent, se segueix utilitzant.
Sí, és la base de...
un referent,
De la cuina catalana actual, sí. Les receptes ja comencen a ser una mica antigues, ja veureu que els canelons són una mica diferents. En aquest llibre sempre he volgut... tu dius que hi ha una feina de recerca, jo diria que és un hobby i un plaer, Quan dius feina no seria exactament això, sinó que és... Jo vaig gaudir molt fent-lo i escrivint-lo i buscant aquesta informació, i de fet ho vaig fer durant anys pel gust de descobrir aquestes receptes i de cuinar-les, Per tant, espero que la gent que el llegeixi, sobretot la gent que li agradi la música i que tingui sensibilitat per la cuina, doncs que en gaudeixin molt.
Ja. N'hi ha tantes idees, de veritat, és que hi ha de tot, fins i tot el pastís guinovart. I poses, alerta, pot contenir traces de romanticisme.
Sí.
Això fa molt de gràcia, no sé si el guinovart...
Jo suposo, a veure, jo sóc molt fan, de fet...
Quan el fem venir, quan l'entrevistem, li direm, ja saps que...
Demana-li, sí, demana. A veure...
El pastís.
Aquest pastís és l'única recepta meva que hi ha al llibre, meva, i en col·laboració amb la pastisseria Canal de Barcelona, la vam fer junts, perquè ells són els pastissers i són els que en saben, i és un pastís que li vam dedicar a l'Albert Guinovart, però des de l'admiració absoluta. Vam fer el que es feia a l'època clàssica, que es dedicaven plats a grans personalitats, doncs el nostre Albert Guinovart també té un pastís que el podreu trobar a la pastisseria Canal.
A la pastisseria Canal. Sí. I també la recepta la trobarem en aquest llibre, que recordem us va presentar abans de l'estiu, Rosa dels Vents, és un llibre de tapa dura, molt ben il·lustrat, amb dibuixos, a més, que té el seu toc també d'humor. Vaja, com el coneixem aquí el Jaume Viernés i com el sentim, doncs imagineu-vos-el traduït en un llibre que ho recomanem moltíssim. Quina relació hi ha entre els macarrons amb formatge i Beethoven? Quin títol, Jaume, déu-n'hi-do.
Sí, això va ser la meva editora, que és la que hi entén. Tu creus que això captarà l'atenció? Pues endavant.
De fet, hi ha un dels capítols que porta més o menys aquest títol també, i vas dir, agafem-lo aquest perquè suposo l'editora es va enamorar. Hi ha la Truita Patti, Adelina Patti, una gran cantant, el Consomé Verdi, l'Amanida Tosca, l'Amanida Carmen, els macarrons amb formatge relacionats amb Beethoven, l'arròs Sarasate, la Sacher Torte, els clàssics del pop, es titula les Almondiguilles de Abadejo, fils musicals per acompanyar el menjar, vull dir que hi ha de tot.
De fet, no totes les receptes són exactament dedicades a la música, el que sí que faig un recorregut al llibre, al final és un recorregut històric per veure els paral·lelismes de la cuina i la música al llarg de la història. Començo a l'antiga Roma,
sí?
I acabo al restaurant Disfrutar de Barcelona, que és alta cuina d'avantguarda, que estan fent minimalisme. I exploro en què s'assembla el minimalisme del restaurant Disfrutar, per exemple, amb el de Philip Glass o Arvo Pärt. Llavors, busco... El llibre, al final, és un joc de buscar els paral·lelismes entre música i cuina, sobretot perquè els cuiners n'aprenguem de la música. Que això és el que jo he trobat a la música, una font d'inspiració molt gran, no només inspiració, diguem, creativa pel propi fet musical, sinó per com els músics han treballat, per com els musicòlegs han treballat, i jo crec que en aquest sentit el llibre és una aproximació d'un cuiner
Malòman, aficionat a la música,
aficionat a la música,
boig pels cantants,
que entra en un terreny desconegut que és el món de la música per aprendre, sobretot.
Una petita meravella que us recomanem moltíssim. Fins i tot hi ha la xocolata de la Barcelona de la Guerra de Successió del 1700, eh?
Sí.
La xicra és una xocolata que té una recepta molt especial, eh?
No, sí, la recepta del 1700. De fet, una anècdota relacionada amb això. Quan es van fer les excavacions a les runes del Born, es van trobar més xicres de xocolata. La xicra de xocolata era la tassa que es feia servir per beure xocolata.
Potet, petitó, eh?
Era una tassa, era la tassa que la gent bevia a totes hores. Es van trobar més xicres de xocolata que bales i escopetes. I això ens diu molt sobre els barcelonins, que sempre hi hem entès més de poesia, de música i de cultura que de bales i de canons.
Déu-n'hi-do, amb això ja està tot dit. Jaume Viernés, moltíssimes gràcies per aquests canelons, Rossini, tota la seva evolució i per totes aquestes explicacions. Esperem que vagi molt bé el viatge cap a Nova York i esperem tornar-te a tenir ben aviadet aquí. Eh? Gràcies, Jaume.
Moltes gràcies, Xavier.
A reveure. Assaig general.